Són quatre dies, amb David Gallac Gesto.
10 i 7 minuts del matí, segona hora del Són 4 dies, com sempre, amb la tertúlia habitual dels dissabtes a aquesta hora, a les 10 i 7 minuts, aquesta tertúlia. Va, saludem-nos ja. Avui tenim el Marc Martínez. Què tal, Marc? Com estàs?
Molt bon dia.
Gemma Torelló, molt bon dia.
Molt bon dia.
Paula Vázquez.
Molt bon dia.
Javier García Bonomi, molt bon
tal?
Dia.
Què tal? Bon dia.
I el Joan Sagarra.
Bon dia, David.
Què tal? Com esteu? Escolteu, avui a la tertúlia tenim diferents fronts de l'actualitat política que hem d'analitzar. És un mantra, els dissabtes sempre us dic, ens posen l'actualitat política judicial cap al dimecres, dijous, perquè així dissabte tinguem temes sobre la taula que comentar, que tinguem sempre les qüestions, però també estem molt pendents, recordem, d'aquest incendi de les Gavarres, de la Bisbal d'Empordà, els esforços que se centren a Puig d'Arques. Aquest matí treballen uns 10 mitjans aeris que s'han reincorporat a primera hora amb l'objectiu de treballar en aquesta extinció. També pendents d'una compareixença del president de la Generalitat de Salvador Illa per una mica explicar quines són les tasques que està fins a aquest centre de comandament. Però va, som-hi amb aquesta tertúlia d'actualitat. Doncs va, som-hi amb aquesta tertúlia. Ho comentàvem ara abans de començar. Una de les derivades d'aquest incendi és aquesta detenció d'un treballador que estava en una radial en una carretera que se l'acusa, de fet, d'estar detingut, se l'acusa de negligència greu. Clar, ara jo us ho plantejava, el fet, aquest treballador entenc, treballa en una empresa i aquí potser les responsabilitats s'hauran de dirimir. Estic posant en un escenari molt en un futur, no, Gemma? Per exemple, tu com ho veus?
Bueno, és que depèn. A veure, és veritat que l'empresa és la responsable de que envies un treballador, però és veritat també que el treballador té una formació i no pots estar darrere dient això així perquè hi ha una formació aquí darrere, se suposa. I si és el criteri del treballador. Escolta, no puc perquè aquí em marca tant. Des de l'empresa no saps moltes coses puntuals que poden passar, més amb una feina d'aquestes que no estàs en un edifici. Uh-huh. Un edifici controles, però tu envies algú al camp i dius, escolta, tu saps que si hi ha aquestes condicions o si bufa el vent aquí o allà, no ho podràs fer. És qüestió de veure quina formació tenia i ja et dic, jo hi ha coses que és veritat que com a empresa així fora, si té la formació adequada, ha de ser el que calibra o trucar. Escolta, aquí això jo no ho faig perquè corre aquest risc. No es pot preveure des del dins, però clar, tot depèn.
Paula.
No sé.
Bueno, en aquest sentit, s'haurà de veure, no?, què ha succeït. Al final tot això s'ha d'investigar, aquesta persona quins estudis tenia, si s'ha tractat d'un accident, si s'ha tractat de... Igualment, tot i que fos un accident, aquestes coses tenen la seva repercussió. I, efectivament, si l'empresari li ha dit A i aquesta persona no actua com fent A i no ho sap, pues, també puc succeir. El que passa és que crec que no tenim suficient informació per dir-ho. Diré una frase que està com molt de moda ara, no? De dejemos a la justícia, entre comillas, trabajar. Pero sí, ahora que succeeix, sí.
Javier.
Sí, a esto de la justicia a veces es injusta, ¿no? También, pero en el sentido del trabajador, trabajadora, yo como, bueno, veo muchos trabajadores, muchos de origen migrante trabajando bajo el sol, bajo el calor, muchas veces son subcontratas de subcontratas. Sí. Entonces, finalmente hay que ver que el hombre tenía que poner el operario un cartel o una señalización, lo que sea, hay que ver qué herramientas le daban, porque claro, si tú dices, mira, tienes que cortar un hierro, tienes que hacer algo y lo único que tienes es una radial, salvo que lo haga con la mano, con el cuchillo del bocata de la mañana, claro, entonces hay que ver finalmente, evidentemente, no lo debería haber hecho en esas circunstancias, lo que pasa es que al final hay que analizar el todo, hay que analizar las circunstancias y realmente la responsabilidad, como en todos estos casos, se va trasladando a diferentes niveles, ¿no?
Joan.
Sí, d'acord amb els meus companys i companyes. Jo, dues apreciacions. Una,
No tenim tota la informació encara. El que passa que, curiosament, ja sabem que aquest home l'han detingut, ha passat a disposició judicial, però no hi ha manera de saber quina administració li va encarregar a la seva empresa o a la seva subcontractada. És curiós, no? Els periodistes no aconsegueixen que ningú expliqui qui és l'administració. I la segona és una mica el tema de Dia de la Marmota, no? Ens estan avisant des de fa molts dies que la calor, les altes temperatures, el risc, etc, etc. No ho dic només pel senyor, pel noi que feia el tema d'això, sinó qualsevol acció de les que fins i tot nosaltres podem fer. Assumim que estem en una situació extrema i, per tant, anem molt de compte. Jo no sé si era imprescindible posar aquella senyal. No,
tal vez era una senyal de peligro incendio.
Sí. Vale, perfecte. No, doncs. Sí, que no sabem encara és això.
Llavors
però...
ja seria
el pet que se muerde la cola.
Molt d'això, no? No, però jo penso que ho hem d'assumir, perquè a més també estem sentint aquests dies tothom a la zona, i dono fe perquè jo em moc per aquella zona, tothom sabia que les Gavarres era una bomba de rellotgeria. Home, doncs si ho sabia tothom, per què no hem fet alguna cosa?
Marc, breument.
Doncs jo et diria que això no es resoldrà a curt termini. O sigui, per desgràcia, primer s'ha de resoldre la situació, després s'han d'intentar solucionar-ho un cop ja estigui estabilitzat a l'incendi, i a partir d'aquí entrarem en un procés judicial, que si el treballador, que si l'empresa, veurem quins terminis planteja el jutge que li toqui, malauradament, resoldre aquesta qüestió, i veurem a veure.
Deixem-me saludar en Ramon Pasqual, que hi és delegat de Meta Catalunya. En Ramon, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quines són les condicions meteorològiques que han provocat o que han afavorit aquesta ràpida propagació d'aquest incendi a les Gavarres?
Bé, ahir, més o menys a l'hora en què es devia iniciar, teníem una temperatura al voltant dels 30 graus, però que després es va disparar fins als 35, una temperatura màxima prou elevada, una humitat relativa al voltant del 40% i un vent que primer va ser relativament fluix, al voltant dels 20-30 km per hora, un vent de tramuntana, però que va augmentar fins a ratxes ja fortes de 60. Per tant, aquesta regla bàsica, molt bàsica, de 30-30-30, temperatura màxima 30, humitat relativa al voltant de 30 i vent 30, es complia. A banda, és a dir, les condicions meteorològiques, atmosfèriques, a banda de que portem moltes setmanes amb temperatures molt elevades, molt combustible i combustible sec en molts casos, per tant, unes condicions, anem a dir, entre cometes, ideals per la ignició i la propagació d'un incendi forestal.
I, Ramon, quines són les condicions previstes per avui? Perquè crec que preocupa aquesta entrada de la marinada prevista per migdia. En quin escenari ens trobem aquest dissabte?
Doncs sí, és una situació en què la marinada pot modificar els comportaments del foc, les temperatures estan a l'alça, poc a poc, avui respecte ahir, demà respecte avui, la tendència és anar pujant aquests dies, per tant, seran encara condicions difícils per l'extinció completa de l'incendi.
I de cara a diumenge, els propers dies, més o menys a la zona?
Doncs ja diem, les temperatures estan progressivament en alça, comencen a aparèixer avisos de color ja taronja i demà doncs, temperatures molt elevades que arribaran segurament al pic ja amb classificació d'onada de calor a partir de demà i arribaran segurament els valors més alts el dilluns i el dimarts. A veure si prèviament és possible que es produeixi l'extinció, com a mínim el control de l'incendi, perquè les perspectives de cara a principis de la setmana que ve són dolentes.
Aquesta nova onada de calor, per tant, unes condicions que a priori doncs, ajuden poc, no? Entenc, a les tasques d'extinció de l'incendi?
Sí, efectivament no són condicions favorables, però tenim uns experts en el camp de l'extinció d'incendis forestals que molt probablement podran controlar-ho, però realment, a més, el massís de les Gavarres és un massís molt forestal, amb una extensió considerable, per tant és complicat el treball allà. Però confiem que els nostres recursos puguin controlar aquest incendi.
Ramon Pasqual, delegat de Meta Catalunya, li agraïm moltíssim que ens hagi acompanyat avui aquí al Són 4 dies. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
Estarem pendents de, primer, el prioritari, el primordial és l'extinció d'aquest incendi. Recordem que es fa també aquesta crida a no desplaçar-se cap a la zona. És cap de setmana, és destinació de platges, el fet que fan aquesta crida del govern a no desplaçar-se i el confinament. Recordava David Borrell, un de bombers, que deia que el confinament és la millor eina per fer aquesta previsió. Tornem al final. els confinaments i molt com a persones, és a dir, que podem fer molt a vegades simplement amb seguir unes ordres que a priori doncs, haurien de ser fàcils, Joan.
Sí, no, jo volia dir una cosa. Quan hi ha un incendi, i sempre repeteix la situació, jo voldria destacar el paper dels bombers i de tota la gent. És curiós perquè moltes vegades diem en altres situacions que cal escoltar les persones que en saben, els professionals i les professionals. En aquest cas és d'aquells que se'ls escolta, segurament, perquè clar, la resta del no en sabem i no pretenem saber-ne, no? I sentir-los parlar, sentir-los veure amb quina previsió estan treballant, com veuen el que passarà demà a les properes hores, com ho fem, la prudència amb la que diuen anem pas a pas, no pensem en què... A mi realment m'encanta el reconeixement absolut per ells i alhora també que els polítics i les polítiques pues això, no? Aprenguin a, si han d'estar-hi que hi siguin i que diguin quatre coses, però que deixin parlar a les professionals que saben, exacte, que és el que hauríem de fer amb la majoria de les situacions.
Paula.
És que estic totalment d'acord. Justament estava pensant ara mateix en l'any passat que també van haver-hi moltíssims incendis, que hi havia persones retirades, que eren bombers retirats que ajudaven,
que
o sigui, tothom m'ajudava, o sigui, vull dir, era una situació que el que fèiem era, el bomber deia, s'ha de fer això, bueno, moltes vegades va succeir que deia moltes vegades, surt de la casa teva, marxa perquè és que se cremarà, i molta gent deia, no, o sigui, jo d'aquí no me voy.
Vull protegir-lo.
Jo, en aquest sentit no es va fer molt de cas, no? Però a veure, vull dir, és que són situacions extremes, jo entenc que al final és la teva casa, amb les teves coses, va ser una situació duríssima i és veritat que s'agraeix molt tenir aquests professionals aquí, o sigui, estic super orgullosa i no només d'això, també els sanitaris que tenim, o sigui, és oro.
Exacto.
Sí, és oro.
Javier.
Sí, jo estoy coincido absolutamente con lo que estáis mencionando. Ahora también diré que la responsabilidad de que los incendios se previenen en invierno no se está cumpliendo, porque es verdad que ante el extremo calor, las condiciones climáticas absolutamente adversas, los cortafuegos, todo ese trabajo previo de desmalizar y sacar todo lo que es combustible en invierno, creo que nos falta mucho por hacer.
Sí, absolutament.
Gemma?
Clar, jo anava també a dir el mateix, o sigui, està molt bé perquè quan escala foc, no? Bombers. Però, clar, tota la feina de prevenció d'abans, com estan els boscos, com es cuiden, qui ho ha de sufragar, tot això, queda a l'aire sempre.
Però la gestió forestal no és cosa dels bombers, eh?
No, al contrari, hi ha més remei que recórrer els bombers.
D'acord.
Però que aquesta gent també donen moltes recomanacions de com s'ha de fer de prevenció,
sí.
I, mira, aprofitant que l'Illa havia de sortir avui o si surt, doncs també es pot preguntar-li què esteu fent per prevenir i quins recursos, perquè cada any, i sempre estem dient el mateix, i després no ens en recordarem. Perquè si no n'hi ha cap més, doncs aniran tirant una cosa i l'altra, però mira, amb els pressupostos aquests, d'això de prevenció d'incendis no he vist res.
Jo tampoc,
no sé
si... això estàvem pensant...
Eh? No he vist res d'això.
Parleu de ara me sento, Marc, però parleu de la prevenció d'incendis i Catalunya som pioners, és a dir, que dins del conjunt de l'Estat som de les zones on millor es fa aquesta tasca.
Millor
és a dir,
fa, sí.
que ens queda sempre, és com tot, que sempre queda molt camí per recórrer i que la prevenció s'ha de fer...
Però depèn d'on parteixes,
però...
perquè en el país de los ciegos, saps? El tuerto és el rei. Sí.
Clar, aquí... Jo,
clar, som els millors,
de
zero. Bueno, vale.
Dades, a dir, fem la tasca, és a dir, a priori, sobre el paper, és més avançada que en altres, que en altres parts de l'estat, que queda molt per avançar, doncs sempre, evidentment,
sempre
queda camí per recórrer, Marc.
Totalment, però és que, per desgràcia, acumulem una gran experiència en casos com aquest, quan el responsable tractava el tema de condicions del vent, se m'ha vingut al cap l'incendi del 2012, el Pertús, que una mica més es menja tot l'Empordà, em va coincidir que estava allà de vacances, i és que em va venir aquesta sensació que dius, escolta, és que potser l'incendi arriba a les portes de Figueres, encara ho hem d'evacuar, clar, jo era petit, ho veus en perspectiva, però arriba un punt que dius, escolta, repetir aquestes experiències, i al cap i a la fi, en casos extrems, s'ha de fer cas als tècnics.
Uh-huh.
El que no pot ser és que hi hagi personatges, que per sort hi ha pocs, però s'han de seguir totes les indicacions perquè, si no, la situació pot empitjorar molt.
Estarem pendents al llarg de la jornada d'avui. Ara parlava, Gemma, de pressupostos. Doncs que això és una realitat.
Sí,
pressupostos mira. Aprovats. Sembla...
Ole! Després de 3 anys,
sí,
no?
És un rara avís en la política. Som Catalunya amb pressupostos, gràcies a aquest acord. I, aleshores, aquests comptes catalans aprovats, clar, donant... un cert aire a l'executiu de Salvador Illa. fins al final de la legislatura. Joan.
Jo ho vaig dir a aquesta tertúlia fa uns dies i vaig aixecar polèmica i la tornaré a aixecar, però els pressupostos, està molt bé que hi hagi pressupostos, però estan sobrevalorats.
Sí que vas fer polèmica.
Jo ho he viscut directament com a responsable d'entitats del sector. Escolta, que hi hagi pressupostos, millor, perquè tot és més fàcil. Però que no hi hagi pressupostos no fa impossible res, perquè llavors hi ha altres fórmules que ho permeten. I jo crec que els partits polítics han jugat amb el tema dels pressupostos d'una manera perversa i han convertit això, no? Sembla que s'enfonsa el món, que no hi haurà legislatura, que no es podrà fer res si no hi ha pressupostos, quan no és cert. I s'ha convertit en una arma llancívola, que si Pedro Sánchez no ha aprovat ni un pressupost, que si... Clar, en aquests pressupostos, a més, s'han aprovat quan els tres partits que els han aprovat
Un segon, perquè hem parlat de Salvador i en aquest cas pel que fa a la compareixença d'aquest foc, crec que el podem escoltar.
Les alcaldes i les alcaldesses dels municipis afectats que han tingut un paper de màxima col·laboració i de presa de decisions entenimentada i coordinada, que això és clau en aquests moments. Per tant, començo per aquí amb el meu agraïment a totes aquestes persones. També a la Unitat Militar d'Emergències, que vam activar ahir a darrera hora del matí i que es va desplaçar amb rapidesa i està també col·laborant en aquestes tasques d'extinció. Com està l'incendi? Tenim un incendi actiu amb una àrea d'actuació dels bombers d'unes 2.400 hectàrees i amb un potencial que podria arribar a 7.000 hectàrees i fins i tot, en el pitjor dels escenaris, a tot l'espai natural protegit de les Gavarres de 30.000 hectàrees. Per tant, estem davant d'un incendi preocupant. Quin és l'objectiu d'avui? Estabilitzar-lo, sobretot estabilitzar el flanc dret, per evitar aquest creixement potencial que afectaria totes les Gavarres i que és el que volem, diguem-ne, justament evitar. Per tant, l'objectiu del dia d'avui i el pla d'actuació dels bombers pel dia d'avui és estabilitzar sobretot el flanc dret d'aquest incendi. Els efectius mobilitzats són els màxims disponibles. Hi ha 440 bombers. Perquè es facin vostès una idea, és el nombre de bombers que hi ha de guàrdia a Catalunya en un dia normal. S'ha mobilitzat tot el col·lectiu de bombers i vull agrair també la predisposició que han tingut aquests professionals, en fi, que és la que ens fa sentir orgullosos de la feina que estan fent, no? I s'han afegit 100 unitats, 100 persones de la Unitat Militar d'Emergència. Per tant, tenim els efectius necessaris per aconseguir aquest objectiu, que és estabilitzar el flanc dret. Sense oblidar el flanc esquerre, que és el que ens ha donat més problemes aquesta nit, perquè és el que afecta més a zones habitades, a urbanitzacions, i que, en funció de com vagi ben, doncs s'hi ha d'estar molt atent. Perquè hi ha focus secundaris, en fi. Però ara, l'objectiu d'avui, per tenir les idees clares, estabilitzar el flanc dret per evitar el creixement potencial de l'incendi. Quines afectacions hi ha hagut fins ara? Doncs mira, el primer que hem de dir és que no hi ha hagut afectacions personals. Més enllà de 4 bombers que han estat atesos per lesions lleus i s'han pogut reincorporar a les seves tasques. Però no hi ha hagut cap afectació personal, que és el primer objectiu que sempre es busca en un incendi, que no, i és l'única cosa irreparable. Una persona, diguem-ne, perdés la vida. Hi ha hagut una masia cremada, Cau Marcó, hi ha hagut dues urbanitzacions, Mas Ambrós i Les Cabanyes, amb afectacions en una d'elles, en una casa, que s'ha cremat completament, i en les altres, amb moltes afectacions a tanques i a jardins. Importantíssim a la gent seguir les recomanacions que es donen i, per tant, quedar-se confinats a casa seva. Per contraintuïtiu que sembla, és la manera d'estar més segurs. Quedar-se a casa, al domicili particular, i no sortir. El màxim risc que es dona com les persones es desplacen. Per això, per haver pres aquesta decisió, crec que podem dir que no hi ha hagut afectacions personals. Hi ha hagut aquestes afectacions, insisteixo, aquests vents, hi ha hagut també un animal d'un ramat, doncs, que ha perdut la vida, i segueixen l'objectiu, diguem-ne, no tenir cap afectació personal i disminuir al màxim les afectacions personals. Quines mesures estan vigents? Hi ha un ordre de confinament a 7 municipis. La Bisbal, Calonge i Sant Antoni, Platja d'Aro, Segaró i Castell d'Aro, Santa Cristina d'Aro, Forallac, Parlavà i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de Beure. Les persones que viguin en aquest municipi, sisplau, que segueixin confinades, que redueixin al màxim la mobilitat, apliquem el sentit comú, si un està en una zona molt allunyada de l'incendi i té una emergència pot fer-ho, però anem a ser prudents. No estem davant d'un foc estabilitzat, estem davant d'un foc que estem intentant estabilitzar-lo, sobretot pel flanc dret. Per tant, segueixen vigents les ordres de confinament en aquests municipis i si en el llarg del dia d'avui doncs es poden flexibilitzar aquestes ordres en alguna part d'aquests municipis, doncs es farà. Vull agrair que els alcaldes han actuat amb coherència i amb enteniment i han suspès les activitats que es feien en aquests municipis. Crec que és una mesura de prudència necessària i exigida. Els vull comunicar també que ja mateix ha pres la decisió de tancament de l'espai natural de les Gavarres, de tot l'espai natural de les Gavarres. És un ordre que ja s'ha cursat l'ordre oportuna i a partir de ja mateix es dificultarà l'accés a l'espai natural de les Gavarres, que queda tancat com a mesura de precaució. Vull dir-vos també que començarem demà una onada de calor important a Catalunya, que les previsions meteorològiques ens diuen que s'allargarà fins dimecres i que ens obligarà a extremar les precaucions a tot el país. A partir de demà es donaran les instruccions oportunes i no descartem fer tancaments d'altres massissos o espais naturals, en funció de les previsions meteorològiques més ajustades que tinguem i de com vagi evolucionant aquesta onada de calor. Però venen uns dies en què tots els ciutadans de Catalunya hem d'extremar les precaucions i seguir les indicacions que ens donguin les autoritats de protecció civil. Comunicar-vos que farem una altra reunió amb els alcaldes a les 9 del vespre per avaluar com ha evolucionat el dia. Naturalment, durant el dia d'avui, els responsables de bombers, la consellera Parbon, els aniran tinguent al corrent de com evoluciona les tasques d'extinció i d'estabilització, sobretot d'aquest flanc dret, però al vespre farem una altra reunió amb els alcaldes, amb els que estem en permanent comunicació, per avaluar com estan les coses i poder veure si convé prendre alguna mesura addicional o si podem flexibilitzar alguna mesura. La situació és aquesta. Per tant, un segon dia de feina intensa. A vegades les persones que viuen en el territori, pel coneixement que tenen del territori, poden tenir un sentiment de familiaritat amb l'entorn i de falsa seguretat, no està res fet. Per tant, torno a fer una crida a la prudència. I a partir d'aquí em poso a la seva disposició i tenen preguntes a fer.
Doncs són els primers moments d'aquesta compareixença del president de la Generalitat, de Salvador Illa, entre d'altres, que no es descarten tancaments de massissos i d'espais naturals, que hi haurà una reunió amb els alcaldes a les 9 del vespre. La importància, remarquen aquesta importància de quedar-se confinats. Ha destacat que no hi ha hagut afectacions importants a nivell personal i que la prioritat continua a ser aquesta estabilització del flanc dret d'aquest incendi de les Gavarres. Salvador Illa compareixent des del centre de comandament de la Bisbal d'Empordà. Doncs Salvador Illa, president de la Generalitat, que ha repassat una mica els temes que estàvem posant sobre la taula nosaltres.
Correcte.
Ens segueix. S'ha esperat perquè estava escoltant.
Estava escoltant-ho segurament i és doncs, el que dèiem abans. A vegades és sentit comú. És aplicar el sentit comú amb algunes algunes qüestions. Com dient, estarem pendents, els companys dels serveis informatius al butlletí de les 11 continuaran doncs, explicant segurament el que faran algun repàs del que ha dit el president de la Generalitat i al llarg dels diferents butlletins informatius d'aquesta casa de Ràdio 4 us mantindrem informats. Estàvem parlant de pressupostos, tot plegat.
Sí. Que... Estava parlant en Joan.
Jo acabo, Joan estava i Javier, vinga.
No, acabo. Jo ja he dit això, els pressupostos i la sobrevaloració. No, deia, clar, aquest ús dels partits, aquests pressupostos estaven pactats i acordats a principis d'any i no es van firmar i no s'han fet públics perquè hi havia eleccions andaluses i no podia ser que a Catalunya hi hagués pressupostos amb els d'Esquerra. Llavors, això és el que fa. I després una altra cosa, ens interessen els pressupostos als malalts de la cosa, no? Els que ens els mirem, Abans deien les companyes, no he vist res sobre incendis, no? Però la majoria de la gent diu, bueno, a veure, com es concreta tot això. Una última apreciació. El missatge, 3 de cada 4 euros dels pressupostos són socials. A veure, és que tot és social. Dins d'aquest social posen la policia. Dins d'aquest social posen una part de l'urbanisme. Clar, tot és social i al final diuen, bueno, pues aquest argument ja no el feu servir perquè al social li falten molts diners, li falten molts recursos, no? I faltaria més que no fos així.
Javier.
Bueno, tiene un sentido. Los presupuestos del Partido Socialista, ¿no? Tiene que ser casi todo social. Pero no. Debería serlo. Simplemente porque se nombre o se diga social, es verdad que se abarca absolutamente todo, y moja todo. Pero yo, como pocas veces, estoy en desacuerdo con el Joan.
Vaya.
Porque para mí son muy importantes los presupuestos, porque al final es el lineamiento político con el cual nos regimos. También es verdad que es bastante hipócrita decir, no, el año que viene no habrá presupuesto seguramente porque hay elecciones. Quiere decir que usarlo como herramienta o como arma electoral lo hacen absolutamente todos los gobiernos, y creo que dejan en un segundo plano las necesidades y las urgencias de las personas. También es verdad que aprobar unos presupuestos en julio es un poco ridículo, porque te quedan 6 meses para ejecutar unos presupuestos que ahora dicen que lo harán con un gran esfuerzo, pero no llegará ni al 80% de la aplicación de esos mismos presupuestos. Y para acabar, es tan importante las prioridades y necesidades que al final en estos presupuestos es que Republicana puso unas prioridades, los comunes pusieron, por ejemplo, la vivienda como eje principal, y me parece que eso es absolutamente fundamental, y luego el tema de la educación, el tema de la sanidad, y todo esto se refleja en presupuestos, por más que al Joan Sagarra no le parezcan tan fundamentales, porque al final la política, y él lo sabe bien, y yo también, no se basa al final en aplicar exactamente los presupuestos, porque muchas de las veces no se cumplen ni se aplican.
Nunca,
¿no?
Jamás.
Bueno, pero tienen que estar, tienen que estar.
Paula, Gemma i Marc, per què torna, va.
Jo entenc que en el moment que has dit que vas crear polèmica i dius els pressupostos no són tan importants, dic, ostres, pues sí que és polèmica.
No, he dit estan sobrevalorats. No he dit que no siguin importants.
És veritat, perdó. Vaig a ser... És veritat que...
Sigues fidel, Paula, sigues fidel.
Què dic? Que després, no, però... després et vindrà a renyar.
No, jo sí que considero que són molt, molt importants. Bueno, a la vista està, i també molts de funcionaris públics quan treballen diuen moltes vegades que els pressupostos són coses que es noten molt quan hi són, quan no hi són. El fet de que no hi hagi pressupostos a l'Estat es nota en qualsevol funcionari públic que estigui treballant a Madrid o a qualsevol banda, però és que estic pensant a Madrid per un familiar que treballa a Madrid, justament funcionària, que diu és que no hi ha pressupostos, és que es nota en qualsevol banda. I clar, també hi ha una frase que a mi m'agrada molt, és que tu no és tan important quan fas les coses, sinó des d'on ho fas, no? I crec que quan fas uns pressupostos des d'on ho fas, jo crec que moltes vegades els polítics quan decideixen quan prendre la decisió, quin tipus de mesures posar, al final sempre dona molta ràbia des d'on ho fan. Perquè al final moltes vegades ho fan des de pues, que vull guanyar vots, i és un tema que probablement parlarem amb el tema de la regularització dels emigrants.
Sí.
Vull dir, l'acció aquesta, la meva opinió és clara, necessària, preciosa, s'havia de fer. Ara bé, des d'on ho fan. Clar. I des d'on ho fan fa que després tinguis les conseqüències que n'hi ha, que és que tens. Les coses que estan succeint no estan anant les coses com han d'anar. S'està jugant amb persones i amb les seves vides, i m'he anat una mica del tema en aquest sentit, però al final no deixa de ser política, no deixa de ser que els pressupostos s'han basat en 4 estratègies, però quan sigui estiu i comencem amb aquests temes diran, oye, ¿y esto por qué no lo hemos hablado, no? Uh-huh. Això és el que passa.
Gemma.
A veure, jo sóc equidistante. Ara una mica Bonomi i una mica Joan, no?
Això no s'hi va, home.
No, sí, perquè és veritat que jo també penso que són molt importants els pressupostos, però té raó el Joan quan diu estan sobrevalorats. Sobretot perquè la seva execució és per plorar.
Ah, exacte.
És deplorable. A mi dels 23 fins ara m'agradaria veure què han executat. Per tant, com que aquestes execucions se les passen pel forn, les pugen i baixen com si fos un tio vivo i ningú després recorda res, doncs, quedarem molt bé tots a la foto. De fet, han aprovat els pressupostos que ja estaven al govern a l'investidura. Cap sorpresa, diguéssim, no? Comuns, Esquerra i socialistes, doncs ja és el que hi havia. Faltaria que si tu poses un governant després li diguis, però no te'ls aprovo. Què vas que et diguem de fer veure una mica això, no? Aquest joc de política que va ser sembla una mica teatrillo, entre cometes, eh? Perquè he pedido esto, l'habitatge.
Les prioritats, Gemma, les prioritats.
Prioritats, anem a veure, que ara digui el comuns, és que els hem aprovat, perquè la prioritat és l'habitatge. Escolta, noia, és dels comuns, dels no comuns, dels de Junts i hasta de l'Aliança Catalana, no dius res amb això. A mi m'han de dir Què volen fer amb l'habitatge? Perquè encara no ho he entès. I perquè no ho lliguen amb altres coses, no ho lliguen amb els trens, no ho lliguen amb poder tenir altres... No ho lliguen amb res. I no lliguen que si Barcelona té mar i muntanya i aquí hi ha aquestes cases al carrer de Sants, per molta política d'habitatge que facis, aquelles cases no es poden tirar a terra ni fer blocs. Per tant, no hi cap. Tots els fills d'allà. No hi caben. Vull dir, fem una mica d'anàlisi, una mica... No hi cap tota la gent del barri. Hem de buscar nous barris o hem de buscar nous llocs que la gent pugui sentir-se còmoda i els agradi. I si això no és així, habitatge, habitatge, habitatge. Escolta, fa tant temps que ho sento i fa tant de temps que no veig res que es mogui en positiu que em costa una mica creure'ls. Per tant, jo penso que també això m'agradarà veure què executen, com, i d'aquí 3 anys, quan tornin a provar els altres, mirem això social en què s'ha concretat i l'habitatge, habitatge, habitatge, bueno. A veure amb què hem quedat.
Marc, acabarà. De...
M'està passant una mica clar. Com la Gemma. O sigui, hi ha coses que sí i en altres que no. Anem per parts, sisplau.
Anem arribant.
És una bona notícia que s'hagin aprovat els pressupostos? Sí, és una bona notícia. Per què? Tens una idea amb números, amb polítiques concretes de què vol fer el govern i, a més, quin suport ha rebut. En aquest cas, Esquerra Republicana i Comuns, seguint el ple d'investidura amb el Salvador Illa, que va ser investit amb uns suports concrets. Ara bé, estem a l'estiu. Aquest pressupost, tothom ja sap que no s'executarà sencer. I, a més, quan es va aprovar el pressupost, que el titular, aprovar els pressupostos del 2026, jo vaig pensar, més que pressupostos del 2026, a mi em fa la sensació que també seran els pressupostos del 2027, sí, prorrogats. Clar. Perquè de la mateixa manera que hem estat condicionats a les eleccions d'Andalusia, qui no et diu que no estem condicionats?
Ja es parla que venen les municipals, és a dir, aquesta setmana ja he escoltat jo de dir, no, és que ja estem en precampanya, però sí, ja venen les municipals.
Sí, 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 els propers pressupostos estaran condicionats per les generals.
I començarà el típic ball de... No, sí. Que, no, els pressupostos no tenen res a veure amb les eleccions municipals i els pactes. No.
Clar, les municipals tens l'avantatge que cada municipi és un món, però en el moment en què tens el Pedro Sánchez un altre cop condicionat per pactes d'investidura, que ja veurem quin dia decideix fer-les, perquè ja tens el García Page dient, por favor, que no sea el mismo dia de les eleccions de Castilla-La Mancha, doncs ja veurem quines dates juguem, i a partir d'aquí el Salvador Illa a veure com ho gestiona.
Inclús el PNB parlava de que es deia que estava en una... no en negociacions, però en converses, perquè tenien... jo havia arribat a llegir pànic a una coincidència electoral.
El PNB sempre negocia.
I per tant, quan
rema cap a casa,
quan escoltem la paraula amb el PNB, diuen que potser febrer-març... anem a preparar el terreny, que igual alguna cosa cau.
Quina ha estat l'última carta que ha tret Pedro Sánchez en aquesta situació en la que estem, en què Pedro Sánchez va traient cada setmana una carta per salvar la partida? Faré uns pressupostos que presentaré pel 27, que presentaré al setembre. Quan sap perfectament que no tindrà pressupostos perquè els partits ja li han dit que no li votaran, li estan dient en alguns casos que plegui, el que passa que no recolzaran una moció de censura, no? Per això em queixo jo de l'ús partidista dels pressupostos, que ho perverteix tot, perquè llavors passa el que comentava el Marc, que és a dir, després, tot d'això. El mes de setembre, i això ja ens ho ha ensenyat la història, les municipals del maig comença la campanya el mes de setembre. El mes de setembre començarem a sentir allò, els de les entitats socials, dels ajuntaments, de... Ui, ara fins les eleccions municipals hi ha poca cosa.
Ara no us podem dir res o no podem parlar d'aquest tema, d'aquest projecte, perquè encara no s'ha definit el futur consistori. No?
Exacte. I arribats a desembre és pitjor, perquè formalment, legalment, a partir del gener, no pot fer res al partit que governa perquè la llei li prohibeix, perquè es considera campanya electoral, precampanya, i per tant entrem en la parada, no? La parada tècnica. I així anem. Anem
dia a dia.
Voltes, dia a dia, i se'ns crema mitja Catalunya pel camí.
Paula, disculpa, que abans he estat apuntant una cosa.
No, res, però és que tinc com un petit apunt, perquè són comentaris molt interessants. Primer, amb el tema d'empaje, jo sempre ho penso, dic, aquest home, el dia que un Pedro Sánchez pugui fer barrida pa fuera, va fer fuera d'aquí, perquè crec que és l'única persona que actualment és com del PSOE, és com, jo vull per altre lado, hago lo que me da la gana.
Crec que al Pedro Sánchez no li durarà temps de fer això. Crec que serà més...
No ho sé.
Fins i tot hi ha enquestes que apunten a que García Page, és a dir, no, evidentment, crec que no són amics, amb Pedro Sánchez,
no són amics,
crec, però a banda d'això, clar, amb enquestes li estan dient que aquesta majoria absoluta que té a Castella-La Manxa, que la perd.
Clar.
És a dir, García Page també entenc que... Suposo jo que deu tenir un cert nerviosisme
molt
de dir, és que perdo el govern autonòmic, a banda de no parlar, que seria un altre govern del PSOE que perdria.
Sí, sap el que
és importante en el ejercicio democrático y más de interno de los partidos que haya algunas disidencias. Estoy un poco cansado de ver, a nivel catalán también, partidos que siempre están absolutamente de acuerdo con el líder supremo,
con el
en
líder
lo que hace,
supremo,
lo que dice,
carismático y,
lo que
esto,
¿no?
Y, sí, sí.
Y esto
sí.
Creo que le hace bastante mal a la democràcia en general i a la democràcia dentro de los partidos en particular, no?
Sí, i un petit apunt també que abans deia na Gemma i té tota la raó. Quan parlàvem del tema dels pressupostos i quan parlàvem també del tema de l'habitatge, és que amb el tema de, per exemple, el Rodalies, que es proposi el fet de que, bueno, hi ha un plan de que es vulgui anar des de Garraf fins...
Maresma.
Sí, fins al Maresme, sí, sense passar per Barcelona.
L'orbital.
La idea és meravellosa, però arregla el Rodalies primero, por favor. Sí. O sigui, com a consumidora del Rodalies, vull dir, tu no pots ficar-te a fer aquestes històries, perquè hi ha moltes persones també que volen viure fora, però no tothom té... O sigui, no tothom té, potser, la capacitat per agafar un cotxe, o no vol agafar un cotxe fins a Barcelona, que jo no me fico aquí, vamos, ni para atrás, si puedo evitarlo.
Pero bueno, Paula, exactamente lo mismo pasó con el AVE. O sea, recursos al AVE infinitos y Rodalies quedó durante décadas abandonado y estamos pagando ahora las consecuencias.
Pero es que al final no es només l'habitatge, o sea, tenemos que tener en cuenta, hem de tenir en compte l'habitatge, però també... O sigui, no només a Barcelona, sinó també opcions, no dic o sigui, cap a les afores, perquè hi ha gent que vol viure a les afores i no pot perquè és aquesta falta de transport públic.
L'era orbital, que ja veurem si la veiem, aquestes coses de que el pla no queda molt maco perquè et queda molt bé per aprovar pressupostos, però l'execució és una altra cosa. Abans arribarà la R-Aeroport.
Exacte.
Que és aquesta altra línia que també ha aixecat polèmica perquè crec que es parla de 2027, primer trimestre, si no recordo malament, que diuen, doncs, sobretot veus dels comuns, que congestionarà molt més encara el túnel de Passeig de Gràcia i que és una línia que és prioritària per turisme, perquè és portar i enllaçar amb l'aeroport, i no s'ha fet les gestions el que deia la Paula apuntava en posar una solució sobre la taula amb Rodalies,
de fet,
Joan i Marc.
Si us fixeu, i no sé si porto la tertúlia, tu diràs, David?
Tu però... digues i jo, si no tallo,
si us fixeu, anem posant sobre la taula temes que al final responen a una cosa, que és estratègia de país, amb els diferents focus, no? Però com que estem perduts en aquesta dialèctica dels partits, aquestes lluites absurdes, aquesta que no interessa a la gent, clar, quina estratègia hi ha amb Rodalies? Quina estratègia hi ha amb els boscos? Ara veia el tema, per exemple, d'ofegats a la platja, que com cada estiu anem veient que... O sigui, cal que el govern i la resta del Parlament liderin el país, que per això són els nostres representants, no? Però no està passant. Hi ha tantes assignatures pendents. Ara s'han aprovat uns pressupostos. Tots aquests col·lectius que han estat protestant els darrers mesos, mestres, bombers, bibliotecàries, etcètera, etcètera, diran, vale, perfecte, doncs vinga, hi ha pressupostos, som-hi, tot el que demanem. I tornarem a tenir una tardor calentíssima amb tot aquest tema, no? I cal que hi hagi un lideratge. No ho resoldrem tot, el tema de l'habitatge, absolutament d'acord, però clar, el problema és que portem 10, 15, 20 anys de calatge. No ho resoldrem, com Rodalies, en un any, però com a mínim comencem a posar-nos a
plantejar
coses. I llavors no fem invents, no, com l'orbital, dius... És tota la raó, la Paula, escolta, el Junqueras i l'Illa encantats amb l'orbital. Perdona, arregla el que tens. O sigui, tens una fuita d'aigua a casa, no arreglaré la canonada, però, escolta, posaré un moble al menjador que quedarà
clar,
superbé.
Clar, és que és això, és, vaig a fer una reforma a casa i realment tinc el bany que no puc, dutxar-me. A veure, esto qué es?
Totalment. Marc. El que està clar és que si algú tenia previst desconnectar aquest cap de setmana, ho sento molt, però no. O sigui, hi ha molts temes a tractar. Recuperant el que es deia abans, és veritat que un cop aproves els pressupostos, doncs tens clar les prioritats del govern. Ara bé, hi ha problemes que no solucionen a curt termini.
No.
És a dir, per exemple, l'habitatge no només requereix de molts recursos i de molts anys, requereix de consensos de moltes administracions implicades. Ajuntaments, Generalitat, govern central... Clar, en el moment en què tu tens un govern central en què ja està mirant l'agenda, quin dia hi ha eleccions, un govern de la Generalitat condicionat pel que es faci al Congrés dels Diputats i un Ajuntament de Barcelona, que recordo, un govern en minoria, que veurem ara que ja comença el procés de campanya, els de Junts ja han decidit el candidat, els d'Esquerra també, veurem a veure quin panorama se'ns presenta, perquè el que està clar és que la política del dia a dia ha quedat com aparcada i ara només ens quedem en titulars. Llavors la gent normal, bueno, com a mínim s'entén de que aposti per formacions polítiques extremes que et prometen aquí solucions a temes senzills, Però què dius? Escolta, però aquesta gent, un, no té experiència de govern, i dos, quina garantia tens de que aquesta gent ho solucionarà?
Mm-hmm. Escolteu, parlant de Pedro Sánchez, al voltant de causa judicial, aquesta setmana també hem conegut la imputació de la directora de la Guàrdia Civil i del seu número 2, en aquest cas, en el cas de Leire Díez. És una nova vessant, una nova notícia judicial que posa, ens ho parlàvem, a Pedro Sánchez, anava a dir contra les cordes, si és que alguna vegada no ha estat contra les cordes la legislatura o no penja d'un fil, doncs ara no sabem ja en quin punt, si el fil, si és de nylon, si és un fil més gruixut, no, Joan?
Bueno, jo penso que és una barreja de dues coses. Una és, evidentment, una part del sistema judicial que està treballant de manera poc democràtica amb un objectiu polític clar de derrocar, de fer caure el Pedro Sánchez, però evidentment és allò, aquella frase que hem dit molt també en aquesta tertúlia darrerament, si et busquen, que no trobin, i en aquest cas és que no paren de trobar, és a dir, tu has dit el tema aquest, però ara també hi ha aquesta investigació d'Hisenda amb el Zapatero i totes les seves filles, tot aquest tema, no? Clar, és una situació que és allò d'anar podrint-se a poc a poc, no? I jo crec que caldria trobar la manera d'arribar al final. Jo entenc que Sánchez s'agafa perquè sap que és l'última esperança que té perquè no acabi la seva vida política, però la cosa és bastant insostenible. És veritat que a l'altre costat, evidentment, estan actuant de la manera que estan actuant, impresentable, interessada, tramposa, mentint, etcètera. Però és veritat que el que seria més lògic és que hi hagués unes eleccions i que la gent voti, i a partir d'aquí doncs veiem què ha de passar, perquè si no, aquell descrèdit, aquella desafecció de la política que tant hem parlat, que ja ara hauríem de fer servir paraules més fortetes, no? I la gent està fins als de la política, és que democràticament és molt perillosa.
Javier.
Sí, la verdad es que al final estamos asistiendo a un tipo de disputa política que deja de lado las prioridades de la gente, lo que decíamos aquí del día a día, ¿no? El Feijóo, que no tiene mucho de qué presumir, pero sí que mete el dedo en de allá diciendo, tienes más imputados que diputados, con 121 imputados, ¿no? La verdad es que tanto del presidente, el que pone las manos en el fuego, todavía está libre de poder seguir adelante, pero es verdad que su entorno ha quedado más que manchado, y en este sentido creo que decían elecciones. Yo pienso en elecciones y también me asusto, porque elecciones para votar ¿a quién? Porque tampoco es que en las demás plataformas o partidos políticos tú veas realmente la salvación, porque las mismas fuerzas renovadoras de su época, que era Podemos, los Comunes o Sumar o como lo quieras llamar, hoy en día también dejan bastante que desear, ¿no?
Paula.
Yo voy a hacer dos petits apunts. Primer, com a futura advocada, jo vull defendre també el poder judicial en aquest cas, i sí que és veritat que estic una mica farta de que s'estigui fent aquesta campanya contra tot el que és el sector del poder judicial, que els jutges estan fent política, que tot això... Sí, sé que hi ha certs personatges que existeixen, hi ha persones de tot tipus, en tots tipus de feines, que sí que és veritat que estan intentant fer política. Però en aquest cas, el jutge que ha trucat, bueno, com que ha fet compareixer, bueno, vol fer compareixer a la directora de la Guàrdia Civil, és Santiago Pedraz, és de l'Audiència Nacional, és un home que ha participat també en casos de corrupció del PP, vull dir que mola molt dir que això és perquè van contra Pedro Sánchez i que ves perquè els jueces somos... jo no soc jutge, però bueno, todos los del poder judicial somos de derechas, i les coses, sincerament, no van així. Quan hi ha corrupció, hi ha corrupció. Una altra cosa és que no t'agradi, o perquè tu votes a tal partit o perquè tu tal. Jo també estic molt decebuda en que hi hagi un partit que, bueno, que ideològicament... és més, entre comilles, que no em veuen d'esquerres, però és que al final el que està succeint amb tots aquests casos de corrupció és que es guanyen que Vox arribi al poder. És que se l'estan guanyant. Uh-huh. Perquè al final què està passant? Que hi ha molts de votants, molt decebuts amb el PSOE, clarament, i al final que sí, que pot haver-hi un, dos, tres, quatre jutges que diuen vamos a por él o vamos a por su mujer, però és que tot això que està succeint va molt més enllà de que estan imputando a la mujer de no sé qui. O sigui, aquí hi ha hagut un cas que s'ha condemnat a una persona a 24 anys, que molta gent també ha dit, buah, jo he vist 24 anys, em semblen moltíssims, també, que també s'ha fet política amb això, fins la decisió que s'ha pres també és com demasiado. A veure, s'estan llevant diners públics, o sigui, diners teus, de la teva butxaca, literalment per anar-se'n amb prostitutes, de viatges, amb... Cony, si se poden fer més anys, o sigui, les coses com són.
Gemma.
A veure, jo crec, una mica, Paula, que sí penso que hi ha un poder judicial que és extremadament conservador, que ha arribat o que s'accedeix, com hem dit moltes vegades, a la carrera judicial, als llocs judicials d'una manera que jo penso que és del segle XIX, no és correcte, es perpetua tot el tema que veníem d'una dictadura i això no s'ha tocat. Per tant, la neteja que es va fer en el seu dia amb les forces armades jubilant-nos a tots a 30 anys, que és el que va fer el Narcís Serra, va dir, esto lo voy a cambiar en dos dies, ho va fer, ens veiem, o no vam ser conscients, o no va voler ningú, o així estan. Però sí que el poder judicial ens queda, a mi em crea una rèmora d'impotència. Uh-huh. Per què? Perquè hi ha jutges aquí que s'han passat pel forro tot. Tot és tot. I amb coses injustes, amb gent posada a la presó que no hi havien d'estar, gent que s'ha passat 2 anys en preventiva quan no hi havia res, i aquí no passa res tampoc. I ningú s'ha escandalitzat. I jo sí que el poder judicial hi tinc, soc molt crítica, sobretot amb el sistema. Però com que ja dic, ningú deu tenir interès, perquè per moltes majories que hi hagi no es canvia, doncs ja els hi deu anar bé. Llavors, quan no els hi va bé? Quan deixen el poder. Perquè mentre tu el tens, no aguantes. Aguanto la directora de la Guàrdia Civil perquè no tens, suposo que no tens més remei. Saps? I el punt que està Pedro Sánchez, que ho hem dit, és incombustible, aquest noi ja està curtit, no? Ho aguanta tot i ho fa molt bé, això, com a polític, no? Però, clar, hi ha coses a vegades d'imputacions que és molt fàcil, imputados, aquí tothom és imputado, no és veritat, hay muchos, però que és tan fàcil imputar, perquè després, sobretot amb imputacions d'aquestes de, vamos a ver, tráfico de influencias, malversación o, no sé, saps? Falsificación en documento público. És que és tan fàcil això que qualsevol que agafi algú, jo lo imputo, perquè segur que trobo un paper. M'explico? És com allò que et parava la Guàrdia Civil, dius, no sé per què em pararan, però si em remano els papers del cotxe alguna cosa no portaré. O la bombilla de recanvi, o la baliza aquella, alguna cosa em trobaran. Però hi han coses d'aquestes que és molt, 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 molt fàcil imputar. I després es veu, però ja et dic que hem tingut casos molt flagrants. Mira, hi havia el Rossell, el Sandro Rossell, què li va passar a aquest senyor? Doncs pues mira, de paseo, a la sombra, aquest sí que no es va moure, va estar confinat, que no calia que li diessin res, però no ha passat. I per tant, jo sí que som molt, molt crítica amb els jutges. I totes aquestes coses d'imputacions, penso que a vegades són molt a la lleugera. Ja està, ja tens algun cartat, no sé.
Marc.
Seguint el que deies de que és molt fàcil imputar, completament d'acord, però m'ha cridat l'atenció un cas, el tràfic d'influències. O sigui, és complicadíssim demostrar això.
Hombre.
Cas Zapatero, vale, sí, tenim una joia, s'ha de demostrar, a la que aquest senyor digui que les va obtenir abans de que s'aprovés la llei d'incompatibilitat, a tema de regals, etc. Judicialment s'haurà resolt, però a nivell moral això ja és un altre tema. Sí, estem parlant del senyor que va aixecar la campanya, el Pedro Sánchez, fa 3 anys, el 2023, i a partir d'aquí veurem. Ara bé, seguint amb la reflexió, jo sóc dels que pensa que en el moment en què polititzes un cas judicial, aquí ja això no s'aguanta, no s'aguanta per enlloc. O sigui, el que no pot ser és que el Partit Popular faci d'acusació popular a tots els casos on per una banda, sí, s'estan trobant indicis, i per l'altra banda dius, escolta, és que la meitat no s'aguanta. No s'aguanta. O sigui, per exemple, el cas de la imputació de la directora de la Guàrdia Civil. Pues tu veus tota convençuda a María Jesús Montero, ara a la Junta d'Andalucía liderant l'oposició davant el pacte PP-Vox, dient tot el meu suport perquè és que no hi ha per on aguantar-ho, però sí que és veritat que hi ha un excompany nostre que, bueno, hi ha indicis i respectem la justícia. O sigui, el moment en què tu tens un cacau mental on hi ha proves, vale, sí, però la meitat no sostenen, personatges i gent professional que dius aquests segurament l'han liada i els altres dius no m'ho crec, doncs pues, el que dèiem abans, o sigui, la gent acaba desconfiant de les institucions.
Deixem-me ser que hi ha molts que ens han quedat temes pendents, però falten 3 minuts i no volia passar per alt, ho hem comentat a la tertúlia. A la fi del 30 de juny acabava aquest procediment de regularització de migrants, previsions desbordades, més de 1,2 milions de sol·licituds. Per exemple, Joan, Javier, com heu viscut tot aquest moviment? En parlàvem a l'abril, tot el rebombori que es va generar a nivell polític i al final la gestió, perquè recordem, estem parlant de persones. Uh-huh. Que posem números sobre la taula i parlem de persones que són, com tots, són persones.
Bueno, però recordar, el solo hecho de tener que recordar que somos personas los inmigrantes ya es bastante triste.
Usem xifres.
Bueno, no, que sí, que somos números, personas.
Per si algú dudava.
Que sí. No, que detrás
humanes,
de cada número, totalmente, detrás de cada número, evidentemente, hay una persona y aquí están las fuerzas que se contraponían, ¿no? Por un lado, un mercado laboral que desesperadamente necesitaba a los trabajadores. Por otro lado, aquí a Cataluña, más de 250.000 personas que estaban o estábamos trabajando en la economía sumergida. Quiere decir que también hay una responsabilidad de la sociedad que no podía incorporar esas personas dentro de la legalidad. Y luego la importancia, ya casi 1.200.000 personas que han solicitado esta regularización y aquí un poco lo que mencionabas aquí en la mesa, que tiene que ver con cómo funcionará el sistema. Solo han resuelto, cuando ya ha acabado el plazo y cuando tenemos 3 meses para terminar de solucionarlo, porque si no viene el silencio negativo, solo han resuelto el 1%, 11.000 expedientes de 1.200.000, menos del 1%. Quiere decir que ahora tienen que resolver en 3 meses el 99%. Es verdad que de las personas que han presentado tienen el derecho a trabajar provisoriamente mientras se resuelve su trámite. Ahora el gran desafío son de las administraciones públicas, porque Joan sabe bien que las entidades sociales hemos hecho un esfuerzo enorme sin paga hacia nuestro trabajo y desconociendo todo lo que hacemos, pero ahora el gran desafío, el cuello de botella, son que la administración pública resuelva y, segundo tema muy importante, que la policía pueda gestionar las huellas dactilares que hay que poner en esos documentos, porque están diciendo que será prácticamente imposible hacerlo.
Pero bueno,
una medida bien hecha, espera, pero mal gestionada.
Molt ràpid.
Mira, otra historia flagrante. La puñetera ignorancia amb la que es mou tothom. Aquí estaba previst 500.000 sol·licituds.
No se puede saber quién
vale,
están.
Vale, pues si no se puede saber, no lo digas, porque no habían previsto ni el personal para 500 y resulta que son 1.200.000. Vol dir que no tens ni idea de lo que estás fent.
Joan.
El discurs anti-immigració i el discurs antiracista crec que és el repte que tenim els propers mesos. És a dir, jo crec que moltes de les coses que hem estat parlant, aquesta situació d'una dreta, una extrema dreta que ho utilitza de la manera que ho utilitza, i l'error d'una esquerra que no s'atreveix a parlar de segons quins temes per por a que fomentem, és un dels grans reptes que tenim a Catalunya i penso que és el que hem d'afrontar de manera valenta.
Doncs a veure com si s'afronta de manera valenta o si s'hi posa allò embranzida per posar fi sempre a les injustícies i a contribuir a un món més just, que al cap i a la fi crec que la vida seria més maca, si el món fos més just.
Sí.
Intentem posar a tots i cadascuna del que puguem de la nostra part. Paula, Gemma, Marc, Joan, Javier, sempre és un plaer estar amb vosaltres. Gràcies per haver vingut aquest dissabte. Hem parlat de tot,
gràcies.
Fins i tot hem connectat aquí amb la declaració de la compareixença del president de la Generalitat per parlar d'aquest incendi, del qual ara a l'objectiu informatiu de les 11 us en donarem més informació. Quan acabi aquest butlletí, nosaltres tornem amb la tercera hora del Són 4 Dies. Fins ara.